teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geo Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc me viu el PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 10 de juny, m'agradaria començar el programa parlant de la Sagrada Família, que avui és la gran protagonista de la visita del Papa, després de Montserrat. I és que aquesta tarda, Lleó XIV beneirà la Torre de Jesús, la més alta del temple, i també de Barcelona. Però avui no vull parlar del Papa, sinó de l'altra cara de la Sagrada Família, aquella que potser no explicaran a Lleó XIV. I és que la construcció i el manteniment d'aquest temple té altres fronts oberts, potser no tan agradables. Per una banda, hi ha pendent de resoldre la qüestió de l'escalinata de la Glòria, que es vol construir entre el carrer Mallorca i el carrer Aragó, i que afecta dues illes de cases. Una escalinata que durant mig segle s'ha anat dibuixant i esborrant dels plànols, deixant en la incertesa uns veïns que encara no saben si els faran fora de casa seva. La Junta Constructora del Temple ho té coll avall, però els veïns encara hi tenen a dir. De fet, la Junta només s'ha reunit fins ara amb l'Ajuntament, ja que sempre ha defensat una negociació bilateral amb el consistori, amb qui ja ha tancat un preacord. Ara l'Ajuntament, per tancar el cercle i escoltar totes les parts, ha obert formalment una negociació amb els veïns. La primera trobada va ser dijous passat i després de la reunió, ambdues parts van subratllar la voluntat d'arribar a un acord. Ara bé, no van donar a conèixer cap detall de quina línia aniria aquest acord. Les tres qüestions espinoses del conflicte són quants veïns estaran finalment afectats per l'escalinata, on se'ls reallotjarà o com se'ls indemnitzarà i qui pagarà aquesta operació que calculen que pot arribar als 200 milions d'euros. Ha de pagar el consistori el reallotjament d'uns veïns per fer una escalinata per un temple cristià? I és viable trobar una alternativa habitacional per tants veïns en plena crisi de l'habitatge? Són interrogants que planen sobre les negociacions. L'església de moment té un solar preparat que va adquirir el 2019 per encabir els veïns afectats, però caldrà veure si hi caben tots. I més enllà de l'escalinata, una altra cara fosca de la Sagrada Família són les empreses que gestionen les visites guiades. Aquesta setmana ha sortit a la llum que fins fa pocs mesos 70 dels guies turístics que ensenyen el temple eren falsos autònoms. Ho va detectar Inspecció de Treball el desembre de l'any passat i va obligar les empreses a regularitzar la situació dels professionals. Ara bé, segons els treballadors, des de llavors, una de les empreses, que és Palacios i Museos, ha pressionat els guies forçant que molts deixessin la feina. Els treballadors afirmen que l'empresa els va donar d'alta de forma sobtada amb l'exigència de complir uns horaris i unes jornades impossibles d'assumir i davant dels incompliments, un mes després, els va acomiadar. Els guies expliquen que els nous horaris eren incompatibles amb les feines extres que havien agafat per compensar els períodes amb poques visites o fins i tot amb absència total en què, esclar, no cobraven. A més, lamenten que amb aquests acomiadaments, que titllen d'improcedents, l'empresa ha desmantellat l'equip històric de guiatge i ha contractat personal sense experiència ni habilitació oficial i ho ha fet en pitjors condicions de les que ells tenien. Davant d'aquesta situació, els treballadors han demanat al Patronat de la Sagrada Família, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat que obrin una taula de negociació. Per tant, no tot és tan bonic el temple que avui visita Lleó 14. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres rebrem en Paco Torres per fer el sorteig de l'anxova milionària. Després obrirem una nova plana de les Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala. I avui ho farem amb la Sihaf El Crowne i la Carme Vinyoles, membres de l'associació Valentes i Acompanyades, que treballa per acabar amb els matrimonis forçats. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Catalans descobrirà una nova lectura i acabarem amb nous secrets de cuina de la mà de la Joan Oliveres i la Remei Arnau. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sort que no has fet el repàs de les ombres fosques i els de l'abadia de Montserrat, perquè...
Perquè també n'hi ha uns quants.
També podríem parlar-ne, eh? D'això. Bueno, ai, mira que amables em porten els titulars en paper. Els tenia aquí, però és super, super. Va, anem a fer el repàs de l'actualitat.
Doncs som-hi, ara que ja tens els papers.
Ara que ja tinc els papers, que no els he perdut, això ja... Vinga, va. Parlem d'Alternativa per l'Escala, que denuncia que el càmping Lacus hauria ocupat terreny de domini públic. Asseguren que hi ha una norantena de persones empadronades al càmping Lacus. N'hem parlat alguna vegada d'aquest, sí. D'aquest càmping o assentament, no sé com dir-li, val? La seva portaveu, Eva Maria Trias, també explica que després d'una revisió dels terrenys per part del consistori, s'hauria detectat un espai ocupat per l'equipament que seria de domini públic. Bueno, explicarem ben bé què és el que està passant amb aquest càmping.
Exacte, i veurem una mica si hi ha aquestes irregularitats.
Si hi ha aquestes irregularitats o no, perquè això en vam parlar un dimecres amb l'alcalde. Ens va comentar doncs, que estava pendent d'una llicència o de no sé quina situació legal hi havia, però que no era una il·legalitat, d'acord? Bueno, és una alternativa més enllà i parla, doncs, d'irregularitats, no?
Veurem
quines són.
Exacte.
També anem a parlar de l'entrega dels Premis Pilar Pellicer. L'Ajuntament ha entregat el sisè Premi de Recerca Pilar Pellicer, que ha distingit sis treballs presentats per l'alumnat dels centres educatius de l'Escala. El jurat ha valorat, sobretot, la diversitat i la qualitat dels projectes.
Són uns premis habituals també aquí a l'Escala,
sisena edició.
Que reconeixen el sistema educatiu, està molt bé.
Sí, sobretot ara que...
Exacte, que hi ha moltes vagues, però també es fa bona feina a les escoles.
També es fa bona feina, i recordem que avui és el segon dia de selectivitat, que van els nois, els escalencs, i de fora de l'Escala també, que estan fent la selectivitat, moltíssima sort. Va, les esglésies protestants de l'Escala celebren l'esdeveniment Més Vida, Més Família. Al Camp dels Pilans, això ha sigut el Camp dels Pilans, les esglésies protestants han organitzat aquest esdeveniment on els participants han compartit jocs tradicionals i minuts reflexius sobre els valors cristians i la importància de la família. Home, perquè si el papa de Roma ve a Barcelona, doncs els protestants han de fer alguna cosa també, no? Bé, tot bé. Doncs fan aquesta activitat, o han fet aquesta activitat al Camp dels Pilans.
Sí, crec que va ser dissabte.
Correcte, concretament amb els valors aquests, no? La importància de la família, etc. Que al final són valors cristians que també comparteix l'Església Catòlica, no?
I tant,
però
exacte.
Cada religió...
Bueno, és la manera d'aplicar-los, no? El que canvia una
sí,
mica.
Sí, en aquest cas amb el tema de la religió del catolicisme i el protestantisme, sí. Va, no ens hi farem més mal amb el tema de les
continuem,
religions,
per més que canviem.
Canviem de tema. Breu teràpia assistida amb gossos a càrrec de TEA al Empordà. És una iniciativa que s'està preparant per dur a terme. L'experiència ha demostrat que la sensibilitat i característiques d'algunes races de gossos ajuden a les persones a combatre certes malalties i trastorns i, per tant, doncs, durant les properes setmanes es faran tastets amb famílies i nens amb trastorn autista. Es faran proves, per entendre'ns, eh? Demà, a la tarda, es farà un taller informatiu a l'Ajuntament.
Perfecte, per tant, si hi ha algú interessat, ha d'anar a l'Ajuntament en aquest...
El poder dels gossos, no tots, però sí que... Bueno, sobretot quan s'entrenen. Mm-hmm. Quan s'entrenen són els gossos d'assistència que estan molt capacitats ara mateix. Per...
Bueno, i això de la teràpia amb animals està molt estudiat, no? Hi ha qui fa teràpia amb cavalls, hi ha qui
fa
teràpia
no
amb gossos...
Correcte, no són només els gossos, vull dir, vull dir, hi ha teràpia amb... teràpia amb cavalls és espectacular, per tant, també depèn de quin trastorn ara no recordo el què, però en qualsevol cas hi ha una sensibilitat amb els animals que es transmet, no? Mm-hmm. Vinga, més coses. Irene Muñoz, que explica el vincle entre Lluís Albert, Víctor Català i la sardana. La filòloga i una de les màximes especialistes en l'obra i vida de Caterina Albert ha acostat al públic sardanista la relació entre ella, el seu nebot Lluís Albert, i la sardana, entre ella, vol dir Caterina Albert, el seu nebot i la sardana. Un epistolari entre els dos i discursos i textos de Víctor Català, lluant la sardana, són dos grans exemples del vincle d'aquesta escriptora, de l'escriptora, amb el món sardanista.
Mm-hmm. Això crec que estava en els actes de l'Aplec.
De l'Aplec, sí? Correcte. Això es forma part de l'Aplec i, les figures que tenim aquí a l'Escala.
Home, i tant, Lluís Albert, gran compositor, i Caterina Albert va ser la seva padrina, va ser qui va aconseguir que Lluís Albert pogués estudiar música i pogués dedicar-se al que es va dedicar.
Correcte. Anem amb esport. Joves regatistes s'estrenen a l'Europeu dels Vaixells Voladors, aquesta competició.
Home, el campionat que teníem ahir, que de fet s'allarga fins dissabte, vull dir que...
Sí, tenim temps per veure'l. Sí. En parlàvem ahir, d'avui continuem parlant-ne dels 40 regatistes que estan competint a aquest Europeu Classe Mod, es diu. Hi ha esportistes que debuten, són els casos de Pablo Vites i Ismael Les, dues promeses de les de la classe que busquen continuar creixent i mesurar el seu potencial al Mar d'Empúries. Doncs avui ens fixarem en aquestes dues joves promeses, a veure què tal els hi està anant i fins on poden arribar.
Mm-hmm. Perfecte, veurem les seves històries.
Correcte. I ens anem amb el temps, que no sé si ho has notat, però...
Home, avui hi ha hagut un canvi de temps, eh?
Vaig amb la jaqueta, surto de casa i dic, què està passant, no? Què està passant? Doncs mira, dia força ennuvolat i més fresc, oi tant?
Més fresc, sí, jo m'havia posat faldilles i m'he acabat posant pantalons llargs.
Doncs ja, a mi no m'ha donat temps, he sortit amb la faldilla i he dit, ai, que vas malament aquí ara, avui, sí. Bueno, demà s'aclarirà i també farà més calor, però tot plegat amb tramuntaneta tot el dia.
Bueno, tindrem aires d'aquests de final de primavera...
No correu a buscar el porro polar encara, eh?
Que no cal que anem d'un extrem a l'altre,
l'Ali. No anem d'un extrem a l'altre, no. Ja, demà torna una mica de caloreta.
Exacte. Doncs, Lali, ens omplies tot això al punt de la 1 i avui tenim també l'alcaldia.
I avui amb l'alcaldia, exacte.
Que avui hem de recordar que l'alcaldia serà només radiofònica. perquè Canal 10 estarà passant la visita del Papa.
La visita del Papa, llavors sí que dir-vos que s'enregistrarà i aquesta alcaldia per televisió es podrà veure a partir de les 11, crec que és, la reemissió, però sí que en directe no s'emetrà perquè s'està emetent la visita del Papa de Roma.
Exacte, per tant, qui vulgui seguir l'alcaldia avui ho haurà de fer per la ràdio.
Exacte.
Doncs l'Ali, ens retrobem al punt de la 1.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia.
I com cada dimecres és moment de fer el sorteig del número de loteria de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. I el mirem per sorteig, gentilaixa de l'anxova milionària.
Som-hi.
Doncs el número que tenim per sortejar és el 29.511.
29.511.
29511.
Perfecte. I quanta gent tenim apuntada avui al sorteig?
Tres.
Tres persones.
El número 1, Artur Coidemont. El número 2, Carme Casademont. I número 3, Quimeta Nicolau.
Perfecte, tres persones.
Anem per redoble.
Doncs som-hi. Vaig a posar, a veure si el trobo aquí, el redoble.
Doncs el número 3.
Número 3.
Quimeta Nicolau.
Perfecte, doncs Quimeta, enhorabona.
Quimeta, pots venir aquí a la ràdio, que sapies d'aquí de Can Maset, a baix dels jubilats, la sala de jubilats. Estem al tercer pis. Suposo que has vingut una vegada, perquè també t'ha tocat durant aquesta temporada.
Exacte.
Doncs a veure si tens sort i te toca un número, un premi maco.
I tant, esperem, a veure, ja ens agradaria repartir algun premi, a vegades, Paco, ja ens agradaria.
Ens retornen els calés. Bueno, però si toqués una mica uns 30.000 euros, estaria bé.
Home, i tant que estaria bé.
Molt bé, amics, fins la setmana que ve farem un altre sorteig.
Que i serà la setmana que... Exacte, serà l'últim.
Serà l'última temporada, truqueu tothom.
Exacte, última oportunitat.
Ja està, i fins setembre que continuarem, si l'anxova milionària vol.
Això ja, ja ho parlarem.
El patrocinador és el que mana.
Exacte.
Suposo que sí.
Doncs, bueno, Paco, moltes gràcies.
Molt bé, adeu, amics.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, el sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continuar, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I obrim nova plana de la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem parlar de matrimonis forçats. I per això rebem aquí dues membres de l'associació Valentes i Acompanyades, que és una associació que treballa per erradicar aquests matrimonis. I de l'associació tenim concretament la Carme Vinyoles, que és la directora, i tenim també la Siham Elkrafune, que és la responsable de sensibilització. Bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, com dèiem, veniu de l'associació Valentes i Acompanyades, que és aquest projecte social que treballa per l'erradicació dels matrimonis forçats. Per situar-nos una miqueta, què entenem per un matrimoni forçat?
Doncs bé, un matrimoni forçat és quan dues persones, que majoritàriament sempre és la dona, no accepta el matrimoni. El matrimoni pot estar imposat per la família, el pare, o en moltes cultures és el tiet, i a través d'amenaces o coaccions doncs, obliguen a la dona a casar-se.
Mm-hmm. Per tant, seria un matrimoni en què no hi ha lliure voluntat, no?
Exacte, no hi ha el seu consentiment.
Mm-hmm. I per quines raons es donen?
Per diverses raons. Normalment, per exemple, podem trobar casos en què noies als 16 anys, que és quan comencen a socialitzar amb noi, doncs per por que perdin la virginitat, doncs les casen amb un home. També normalment per aliances familiars, uh-huh. per el cognom o fins i tot per interès econòmic. Casen a la dona per un interès. Sempre hi ha un interès i sempre s'utilitza la dona com una moneda de canvi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè aquests matrimonis, on es donen? A quins països, més o menys aquí, també n'hi ha?
A tot arreu.
Mm-hmm.
Sí que és veritat que quan parlem de matrimoni forçat, tothom es focalitza més en què passa en països com l'Àfrica o el Marroc, però no. Nosaltres tenim casos d'arreu del món. I aquí a Catalunya també passa, que és algo que és una realitat invisibilitzada que molta gent pensa que aquí no passa.
Mm-hmm. Sí, i jo voldria dir també que té una incidència mundial de primer nivell, eh? Hi ha gairebé 900 milions de dones en aquests moments que han estat casades abans de complir 18 anys i la meitat abans de complir-ne 15. I com diu la Siham, en les nostres societats semblaria que aquesta problemàtica no existeix, però es dona arreu del món, i el que passa que en les nostres societats està molt invisibilitzada. Mm-hmm. Justament nosaltres també, quan vam començar el projecte, vam treballar en dues línies principals. Primer, per donar a conèixer aquesta violència, d'això ja fa 12 anys i més que vam començar, perquè ningú no en tenia ni idea, perquè passen a l'àmbit privat i familiar, i si la noia no ho explica, ningú no ho veu, ningú no ho sap. Ens vàrem proposar doncs, donar-ho a conèixer, i d'altra banda també poder fer una atenció directa a les noies que deien prou, deien que no volien i que revelaven, i que tenien que entrar doncs, en un un conflicte molt gran amb la seva pròpia família, no? Que la rebutjava o que les coaccionava perquè continuessin seguint aquesta tradició tan arrelada en determinats col·lectius.
Mm-hmm. Clar, perquè quin impacte té, no?, aquest matrimoni forçat per les dones que el pateixen?
Sí que és veritat que en moltes cultures la noia creix amb l'educació de que la noia s'ha de casar amb l'home que escull la seva família. Però sí que és veritat que nosaltres, a través de formacions i de tallers que fem institut, sobretot per poder sensibilitzar i el jovent, que és el més important, doncs sí que quan se n'adonen és com... És un impacte bastant fort per elles. Mm-hmm. I bueno, doncs el que deia la Carme, al final són noies que han de ser supervalentes per poder sortir de casa i de dir que no, perquè a darrere hi ha molta coacció, ja sigui de la família, de l'entorn, del que diran, i al final és bastant difícil poder sortir d'allà.
Mm-hmm. Per això que dèiem, no?, que és com una tradició, per tant, entenem, elles deuen entendre que ho deuen a la seva família, no?, una mica, i aquest vincle.
És aquest conflicte que se produeix tan fort, no?, a vegades amb edats que són molt joves per poder-ho assumir i poder-ho reflexionar. Certament és així, les famílies pensen que aquesta tradició s'ha de seguir, mm-hmm, i pensen que és quelcom positiu, la majoria, que és quelcom positiu per les seves filles, oferir-los la seguretat de casar-se amb algú de confiança. I les joves, moltes d'elles, doncs, nascudes a Catalunya o vingudes de molt petites, doncs s'han educat aquí també amb els valors de l'igualtat pels drets de les dones, mm-hmm, i arriba un moment que intenten evitar-ho, intenten parlar amb les famílies, però les famílies continuen molt convençudes de que ho han de fer, i llavors entren en un conflicte molt fort i molt dolorós, i sovint no tenen gaires més opcions que acceptar la voluntat de la família, i llavors elles no poden tirar endavant amb el seu projecte de vida, amb els seus estudis, amb la seva llibertat, amb la seva autonomia personal, o si no, si s'hi oposen, són valentes, han de tenir coratge perquè les famílies les rebutgen, o sigui, hi ha temes de coacció molt fort, les fan sentir culpables, com si elles no estimessin la pròpia cultura, quan de fet no és la cultura en si la que està provocant aquesta violència, és una pràctica concreta, una tradició, mm-hmm, això també ho hem de deixar molt clar, no? Llavors elles però se troben al mig, no? I realment llavors és quan, d'alguna manera, quan diuen que no, nosaltres intentem donar-los l'acompanyament que fa falta perquè puguin defensar, doncs, aquesta decisió que han pres com a persones lliures, que és tan difícil, eh? I moltes vegades això representa una ruptura amb la família, uh-huh, i d'altres vegades, al cap d'un temps, aquestes relacions es tornen a recuperar perquè les mares, sobretot, acaben comprenent que les filles tenien raó, probablement elles tampoc volien que les filles es casessin amb algú que no volien, però no se consideraven o no tenien prou força dintre el grup com per imposar la defensa dels drets de la noia.
Clar, i en aquest sentit que dieu que feu acompanyament a dones que han sigut víctimes de matrimonis forçats, què és el que detecteu que necessiten més aquestes dones?
Sobretot a nivell emocional, perquè, uh-huh, quan ens ve una dona o una nena derivada de qualsevol altra, o de l'escola o de serveis socials, o elles mateixes venen a partir de referents, doncs venen molt tocades. Al final és un gran pas poder sortir de casa, però a nivell emocional, doncs, amb les tècniques les acompanyem. Uh-huh. I cada noia té una referent on treballem, bueno, els hi fem un pla individualitzat, i a partir d'allà comencem a treballar amb elles. I també amb el psicòleg també fan teràpies, perquè, bueno, són noies que senten sobretot molta culpa d'haver deixat la família, sobretot del que diran, pensen també molt amb la mare, perquè a nivell cultural la mare és qui ha d'educar, uh-huh, i si una noia surt és perquè no ha estat ben educada. I això sobretot a nivell emocional.
Uh-huh. Per tant, ara que deies això, si una noia surt és perquè no ha estat ben educada, la fugida d'una noia de casa seva pot tenir repercussions també en la mare d'aquella família?
Exacte. Uh-huh. Sí. O sigui, la mare és al final qui pateix tot, sí, a nivell de sobretot de l'entorn i de la família, culpen a la mare.
Sí, i la noia, a vegades, a més de carregada amb un seu responsabilitat del que passarà amb la mare, si ella surt, si té germanes petites, també això l'espanta o la preocupa molt, mm-hmm. perquè davant el fet que ella s'hagi revelat i hagi sortit doncs, d'aquesta pràctica, pot pensar que poden agafar les germanes més petites i portar-les en el país d'origen, i per tant també frustrar la vida d'aquestes nenes, no? Per tant, aquesta noia que pren una decisió, hem de ser conscients del que representa per ella haver de pensar en totes aquestes qüestions. I un altre tema que també ens trobem de vegades en determinades poblacions és l'amenaça dels crims en nom de l'honor. Uh-huh. O sigui, no totes les noies que venen de valentes i acompanyades, que venen de diferents orígens, els hi passa el mateix, però hi ha un sector de la població que encara, asiàtic bàsicament, en el que encara aquests tribunals populars, no? Vull dir, que representa que els homes de la família, germans, tiets, pares, poden netejar l'honor tacat de la família mm-hmm. pel fet de que una dona s'ha revelat davant les normes morals establertes, doncs el fet de que això pugui passar, i ha passat alguna vegada, no? Coneixem les germanes de Terrassa que es van trobar assassinades fa uns anys, no? A Pakistan, doncs el fet de que això pugui passar, hi ha moltes noies que també els espanta molt, els terroritza i els hi complica una miqueta la presa de decisió de dir, doncs no, jo vull viure segons els meus drets, no rebutjo la família, però també vull bueno, tenir la meva llibertat, no? Això és un problema una miqueta bastant greu, eh? I per tant, com diu la Sihamé, els problemes emocionals són els més recurrents, això està claríssim, però a vegades també hi ha problemes de seguretat, problemes administratius, que també s'han d'atendre, com també és el cas de les noies traficades, oi? Quan hi ha noies que són traficades d'un país a l'altre, doncs també hem d'intentar resoldre qüestions administratives i de papers amb els consolats, etc. Mm-hmm. És molt...
És un problema complex.
Sí, mm-hmm. molt, sí.
Problema complex i, a més, força desconegut, eh? Avui en dia, exacte, aquí, exacte. A casa nostra. En aquest sentit, vosaltres feu molta feina de sensibilització i ara heu iniciat un projecte amb els municipis mm-hmm. perquè siguin municipis lliures de matrimonis forçats. Aquí l'Escala es va acceptar a l'últim ple aquesta moció. Expliqueu-nos una mica de què va aquesta campanya.
Sí, mira, justament pel que estaves dient, perquè després de portar 2 anys treballant, encara considerant que és un tema molt poc visible, i que es produeix en el si dels pobles i ciutats, no? I són les nostres veïnes les que ho estan patint, doncs, amb molta indefensió i desconeixement, no? Llavors la moció té aquest sentit, també. Uh-huh. Té un sentit de posar en l'agenda política i en l'agenda política de proximitat, com són els municipis, aquesta problemàtica, de manera que també, doncs, els regidors, tècnics, tothom que hi treballa en el municipi, pugui aixecar una mica les alertes, l'alerta i les antenes davant d'aquesta situació. Per tant, la moció té aquest objectiu uh-huh. i també té l'objectiu després d'acordar treballs de col·laboració entre valentes i acompanyades i tècniques municipals per tal de poder doncs, detectar casos que encara estan molt amagats i quan es detecta un cas doncs, poder intentar trobar una solució. No? Per això fem, també es proposa en la moció formacions als tècnics per aprendre els indicadors de risc, com es pot treballar, no? Perquè al final, fins i tot, treball social, si hi ha un especialitzat FIES, també quan parlen a nosaltres ens diuen que no els hi arriben dones que pateixen aquesta violència. Uh-huh. Que ja saben que existeix, però no hi arriben, no? Llavors, perquè puguin arribar, crec que és molt bo que l'experiència que nosaltres tenim de 12 anys la puguem posar al servei, doncs, amb tot el que hem après i el coneixement, la puguem posar al servei, doncs, de professionals i fer xarxa i col·laborar per anar evitant el màxim possible de matrimonis. Uh-huh. I, per tant, estem molt contentes que l'Escala també s'hagi sumat a aquesta iniciativa i sabem que hi ha una proposta de formació que hem fet arribar que ha estat acceptada per l'Ajuntament i que properament hi treballarem.
Uh-huh. Clar, us volia preguntar, no sé si heu tingut ocasió de parlar ja amb la tècnica d'igualtat, sí. I heu pogut concretar una mica en què es traduirà, quines accions hi haurà.
Sí, justament aquesta proposta de formació que fa potser un mes o 3 setmanes ens la va demanar, li vam enviar i al cap d'uns dies es va contestar que estava acceptada i per tant ara haurem de veure com la implementem, que probablement ja sigui el setembre. No, no tenim una data concreta, però el programa ja està fet i la temàtica de la formació ja està feta. Ara segurament que des de la tècnica d'igualtat, no, es contactarà amb les persones que es considera dintre el municipi, els professionals, que podien ser doncs, objectes d'aquesta formació. I estem parlant des de docents, a treballadores socials, al sector de la seguretat, si han advocat, jutges, policia, o sigui, tècnics que en un moment donat poden estar en situació de detectar situacions i per tant el màxim d'informació que tinguin sobre com se produeix, no? I com una noia, un mestre pot ser, no? Una professora que veu una noia doncs, que està baixant el rendiment escolar, que està com més sèria, doncs, bueno, tenir com també una miqueta d'informació per poder-s'hi acostar, comunicar-se amb ella i veure si li pot expressar verbalment la preocupació que està tinguent, no? I a partir d'aquí podríem actuar tots plegats.
Clar, perquè al final els matrimonis forçats són molt transversals, no? Vull dir que es poden detectar des de molts àmbits diferents.
Exacte. Nosaltres, les noies que ens venen derivades, poden venir d'un institut o que ha detectat algun mestre, però sí que és veritat que demanem sobretot poder fer formacions, ja sigui a docents, a policies, a educadors que treballin a serveis socials, perquè és difícil poder detectar un matrimoni forçat. I molts, perdona, molts tècnics no acaben de detectar bé el cas i ens perden, o sigui, es perden els casos. I bé, ens poden venir de derivats de diferents administracions o moltes vegades també d'alguna referent que ha sortit a algun mitjà de comunicació explicant la seva història de vida i a partir d'ara doncs, es senten com una mica més valentes per poder contactar amb nosaltres.
Això entenc que aquesta formació primera que hi ha és per personal que estigui en contacte, no? amb possibles víctimes, sí. Però hi ha alguna activitat, alguna idea més a nivell de població per donar a conèixer?
Nosaltres l'hem ofert, el que passa que no hem posat fil a l'agulla directa, però entenc que també s'accepta. Tenim la possibilitat de passar un documental que consta del testimoni de quatre joves que han passat per València i acompanyades i algunes altres, i molt obertament expliquen doncs, la seva experiència amb les famílies quan se'ls va plantejar doncs, el tema del matrimoni, per algunes d'elles molt inesperades, separadament, no? Va ser una sorpresa, i després tot el procés que van haver de fer per sortir, no? I tot el que van patir amb les famílies i bueno, i d'alguna manera també, com elles ara també estan donant suport amb altres noies que ara es troben en la mateixa situació, no? Un cop elles ja s'han empoderat i ja estan tinguent la seva autonomia, no? Llavors aquest documental és No, no quiero, que la va fer una directora de cinema, doncs, la Belén Santos, i creiem que és molt útil per fer una sessió de cinefòrum, no? 60-70 minuts, fer aquesta sessió, no? Presentar-lo, evidentment, i després dinamitzar-lo, perquè quan el passem en algunes poblacions la gent té moltes preguntes a fer. És a dir, clar, són elles mateixes que expliquen el que els hi ha passat. Doncs, la gent es pot identificar molt i pot comprendre molt tota aquesta complexitat, no? De sentiments i de situacions que passen al voltant d'aquesta violència masclista, que no oblidem que ho és, que és el matrimoni forçat. Sí.
Sempre t'arriba molt més, no? Si t'ho explica algú que ho ha viscut en pròpia pell. Dèiem, l'Escala ha signat aquesta moció, però no és l'únic poble. A quins pobles altres heu arribat, per exemple?
En aquests moments en tenim 33 consells comarcals, 4 o 5 més que entre el juny i el juliol també es faran, i és que enumerar-los absolutament tots. En tot cas, us puc dir que si busqueu la plana web de l'entitat, a part de trobar informació sobre Valentes i Companyades i la nostra tasca, hi ha un apartat molt destacat que és Municipis Lliures de Matrimonis Forçats, i els veureu tots. Vam començar amb Girona el novembre del 2024, i a partir d'aquí, doncs, la majoria són de comarques gironines, però també n'hi ha del barcelonès. Barcelona també hi és. Hi ha Sant Feliu de Guíxols, és que me n'oblide, Banyoles, Olot, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Llagostera, Arbúcies, etcètera.
Home, una trentena de municipis, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, i dos consells comarcals, que són el Consell Comarcal de la Selva i del Baix Empordà, en aquests moments. Sí.
Doncs ja per anar acabant, quines altres... O sigui, ara heu fet aquesta campanya de municipis, no sé quins altres projectes teniu a l'entitat per anar treballant.
Pel que fa a la incidència política, que és un tema que ens interessa molt, perquè pensem que ja és hora també que les administracions assumeixin aquest tema, no?, com una violència, i posin els recursos, perquè nosaltres som molt poquetes persones treballant i estem atenent casos de tot Catalunya i a vegades de l'estat espanyol. Doncs volem fer molta incidència política perquè les administracions ho assumeixin, i també estem treballant amb el Ministeri d'Igualtat la possibilitat que la ONU declari un dia internacional per l'eliminació dels matrimonis forçats. Ja sabem que ara en aquests moments, per qüestions polítiques, geoestratègiques, doncs l'ONU no passa el millor moment i el món no està en pau precisament, no? Però no deixem d'intentar-ho, i també probablement, si no aconseguim un dia properament, un dia internacional, ho intentarem a nivell europeu. Perquè com a mínim a Europa, que som països en què la tipologia i el perfil de persones que pateixen matrimoni forçat és bastant més semblant, podem intentar adoptar mesures semblants per en tot el continent posar-nos d'acord, doncs, amb que aquesta violència hem de fer possible per erradicar-la.
Doncs sí, Siham, Carme, moltes gràcies per venir avui aquí a parlar-nos dels matrimonis forçats, explicar-nos una mica, no?, aquests primers passos que està fent l'Escala al nostre municipi per ser un municipi lliure de matrimonis forçats. I res, moltes gràcies per venir i espero que tingueu molta sort amb l'associació, i tant de bo, no?, aconseguim aquest dia mundial per l'erradicació dels matrimonis forçats. Gràcies per venir.
Merci. Molt bé, gràcies.
Calent és a l'Aigüera. Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I un dimecres més connectem amb la biblioteca per descobrir una nova lectura i allà hi tenim la Conxa Salesa. Conxa, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin llibre parlarem avui?
Avui us volem parlar de Morir en l'arena, de Leonardo Padura. Mireu, és l'última obra que ha escrit Leonardo Padura, que és cubà, nascut a l'Havana fa 70 anys. És un llibre que ens parla d'una crisi total, d'una família, d'una generació i d'un país sencer. Llavors, la història comença amb en Rodolfo, protagonista, un funcionari municipal que acaba de jubilar-se, però en lloc de celebració el que sent és amargor. Amb una pensió miserable, sobreviu gràcies als enviaments de la seva filla des d'Espanya i es refugia en la beguda. Llavors, la tranquil·litat que tenia s'esquerda del tot quan rep una notícia inquietant, i és que el seu germà, conegut com a Caballo Loco, sortirà de la presó. En Geni, però, no és un pres qualsevol, és un parricida que va assassinar el seu pare fa dècades, un crim que va marcar la família ja per sempre. Ara, però, malalt terminal, torna a la casa familiar per morir-hi. Aquesta tornada remou molt en en Rodolfo i amb tots els sentiments que tenia ja adormits. Per una banda, la relació amb la seva cunyada Nora, de qui en Rodolfo estava enamorat des de l'adolescència, el pes del passat com a soldat a la guerra d'Angola i tots els secrets familiars. Com és habitual en Leonardo Padura, l'autor, Cuba no és només un lloc on passa l'acció, sinó que actua com a personatge principal. És l'Havana de la corrupció i de les cases que cauen a trossos, de la decadència. És el retrat d'una generació que va créixer amb la revolució i que ara, a l'hora de la jubilació, es troba amb les mans buides.
Doncs, Conxa, moltes gràcies per aquesta novel·la, no?, amb Cuba com a escenari i també com a personatge, com deies.
Exactament, sí.
Esperem que els oients els hi hagi agradat aquesta recomanació i vinguin a la biblioteca a buscar-lo.
A buscar-lo. Gràcies, doncs.
Ens retrobem la setmana que ve. Gràcies,
D'acord,
Conxa.
D'acord, gràcies. Bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Més som aquí per parlar de cuina amb la Joina i la Remei. Joina, Remei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què ens voleu ensenyar a fer avui?
Avui dèiem de fer arròs.
Arròs.
Perquè es pot fer de moltes coses.
Home, i tant, no? El
sí,
podem,
sí.
En funció
tant,
de que el barregis, és un sola... aliment molt,
sí, molt bé.
Bàsic, no?, l'arròs.
Sí, i tant. I tant, i tant. I molt bo.
Doncs comencem, per quin que voleu començar?
Per arròs a la cassola, de carn i peix.
Sí.
Ai, carn i sèpia.
Sí.
Marisc.
Sí.
Doncs som-hi, com el feu aquest?
Comences tu, Joina? Sí. Mira, jo compro costelló i salsitxes. El meu home no li agrada, a ell li agradaria més sense peix, sense carn. Tu més el voldria de sèpia i marisc. Per això et dic que hi ha moltes maneres de fer-lo. Però normalment, com surt tota la colla, el fem així, amb carn, i després sèpia... si trobo una cabra hi posem perquè d'un molt bon gust, o els camarlans és el que d'un més bo en el cabrots. Hi ha moltes coses que s'hi poden posar.
És veritat. Jo no poso gaire peix perquè tothom va apartant el peix i
bueno,
és mala guanyar.
Marisc.
Poso sèpia i tot i això n'hi ha que ni sèpia de casa meu. Perquè quan faig arròs som colla, val la pena fer el quan hi ha gent, trobo l'arròs. Arròs per dues persones o tres. Bueno, vull dir que jo el faig també de costelló i salsitxes. I a vegades hi poso... Abans hi posava conill, però ara hi tiro més aviat poder pollastre, saps? Dos o tres aletes tallades petitones i hi poso tot això. I després sèpia o no, perquè a vegades el faig de carn sola sense cap classe de peix, vull dir, a tothom li agrada molt, perquè la base també és molt el sofregit. És molt important el sofregit.
Clar, exacte, en aquest arròs, abans de posar-hi el peix o la carn o tot això, hem de fer un bon sofregit, no?
Bueno, jo el que faig primer de tot, rossejo la carn.
Sí. Sí, sí, jo també.
Bueno, primer rossejo els escamarlans o el que tinc de marisc, eh? Ho trec. Després faig la carn, també la trec. I després faig la sèpia. La sèpia la deixo coure perquè quedi teua. I després, quan tinc això, faig el sofregit, que el sofregit sí que si està molt de rato, no expliqui la Remei, que també...
Bueno, jo el que passa que jo, ella va traient les coses. Jo sí. Com ara marisc, ja no n'hi poso. Doncs poso la carn a rossejar. Quan la carn és rossa, que ja és bastant rossa, després hi tiro la ceba. Uh-huh. I deixo que aquella ceba vagi vinguent com més fosca millor, sense cremar-se, molt fosca, que dius ai, 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 que es cremarà. Després hi tiro la sèpia, treu aigua i la vaig rossejant, i quan aquella sèpia comença a repetellejar, perquè sí. com que no té gaire, només té la carn i aquella mica d'oli que d'haver fet la ceba, doncs comença a petar, parlant clar. Sí. Després hi tiro tomata. I quan la tomata comença a ser marronenca, després hi tiro l'aigua i deixo que cogui ben a poc, durant com més rato millor. Uh-huh. I esclar, tant queda molt i molt cuita la sèpia com també queda cuita la carn. Però no trec la carn jo, mai. Uh-huh. Abans sí que ho feia. Però no sé si la Paquita de Can Pere Agustí encara ho fa, però vam anar a fer una rossada a Cala Ferriol, sí. I vaig veure que ho feia així, no trevia res, i hi tirava la sèpia...
Sí, hi ha molta gent que no treu
no, vull dir, vaig no pensar, sé. Mira que pràctic, i ho he fet sempre més així, mira, ho deixant-ho que es vagi coguent a poc, i després hi tires l'aigua, deixes que bulli el rato que faci menester, quan punxes la sèpia i veus que se t'apunxa perfectament, ja està, vull dir, sí. Després és operar-ho, o ja hi pots tirar l'arròs, depèn de si ho fas molt abans de fer-lo, molt abans de menjar-lo, vull dir, o si el fas just al moment de menjar-lo.
Uh-huh. En canvi, esclar, tu, Joina, dius que treus les coses,
eh? Jo sí, trec les coses, després fes el sofregit ben fet, també, com ella, sí. molt de rato, perquè sí. te quedi ben fosc, eh? Uh-huh. I després, com el tinc ja, que allò que està fet, ja hi poso la sèpia. Remeno-t'ho una mica, ja hi poso la carn. Uh-huh. I tot això ho vaig remenant i poso taiga. Menys el marisc, el marisc no l'hi poso. I després, ja com això ha bullit molt, ja hi poso l'arròs i el marisc.
L'últim, clar.
El marisc és l'últim, eh?
Sí, jo sí. A vegades hi poso musclos, veus? A mi m'agraden els
musclos. Jo veus
musclos, no n'hi poso. Perquè no tens necessitat de treure'ls i gaires coses, els musclos. Clar. De seguida està net, el musclo.
Per això va bé l'arròs, perquè el pots fer de moltes maneres.
Sí, i tant. Sí.
Home, aquí hem vist, no?, que es pot barrejar carn i peix, o a casa la Joina el volen només de peix, i a casa la Remei el volen només de carn.
De carn. Sí. Com més salsitxes, millor.
I dèieu, això ha de coure l'estona que necessiti. Quanta estona és això, més o menys?
Home, la sèpia és bona que sigui ben cuita, perquè tu vas a menjar un arròs amb algun pasto i trobes la sèpia que és dura i dius, bueno, aquesta gent ha anat de pressa. Sí. I la sèpia ha de ser ben tova, que te se desfaci per la boca gairebé. Sí.
Mm-hmm. Que quan te la mengis...
Quasi bé va bé també fer el dia abans, hasta si vols, si tens temps, o una hora abans o dues de dinar. Perquè vagi coguent força rato, foc baix, sí. I que es vagi tornant tova la...
El que això sí que fem és que no tirem l'arròs fins que tothom no és a taula.
Ah, això també,
eh?
Jo també, sí.
Això sí,
tant.
Fins que...
Sí.
I després fas l'aperitiu o menges-lo primer, mentre després se fa l'arròs.
Sí.
Perquè l'arròs, com has passat, ja no...
S'estira
no
i sembla que menja sopes després, per comptes de menjar arròs.
Per tant, l'arròs, l'últim de tot, eh?
Sí, sempre, ja tothom és a casa. O diu, mira, 5 minuts ho seré aquí. Doncs, vale, després tires l'arròs.
No es pot fer tard, el dia que hi ha arròs?
No,
el
dia que hi ha arròs, no. O si no t'has de conformar. Si has aspirat, venies a l'hora.
Sí,
exacte. Bueno, i després també es pot fer d'una altra manera, que també és molt i molt bo, amb verdures i bolets. Mm-hmm. Boníssim també, sense posar-hi carn ni peix ni res, eh?
Sí. I quina...
El sofregit molt important, les verdures també s'afregeixen primer i pots posar carxofa, que ja és molt i molt bona, mongeta tendra, què més s'hi posa? Esbergínia, està, però el que passa que l'esbergínia es desfà molt, bròquil.
Hi ha gent que hi posa molta bròquil.
Sí. Mm-hmm. És bona, eh? També és molt bo l'arròs amb això. I bolets d'aquests, no rovellons, eh?
Quins bolets
negrits,
hi poseu?
Els bolets que són consistents.
Aquests barrejats.
Sí, aquests barrejats que són durs.
Sí, que són cames secs, sí. Negritos...
Són bolets que quan els amulles queden, no es desfan, no es trenquen.
Sí, no es trenquen. Mm-hmm.
Perquè has dit que els rovellons, per exemple, per què no anirien bé els rovellons?
Se trenca el rovelló.
I a més i més té un gust...
I té un gust especial. Sí. A mi el rovelló és molt bo a la planxa i amb all i julivert. Però després, per fer el...
Per coure, a mi m'agrada més el
rovelló. Vedell amb bolets, per exemple, m'estimo més que sigui un altre bolet, que no sigui el rovelló.
També m'agrada més els altres.
No sé què passa, perquè mira que t'has estimat el rovelló.
Sí, és un dels més coneguts, també.
Sí, ja t'ho dic, jo per fer la brasa o per fer... quan els són recent collits amb all i julivert i tomata, boníssims. Però després per menjar amb salses, no sé què passa, que m'agrada més un altre, que són més ordinaris, per dir alguna cosa, els altres. El negrito sembla que siguin, que no valguin res, i en canvi, boníssims, boníssims.
Home, els negritos al llarg d'aquesta temporada han sortit molts plats, eh?
Sí, molt bons, molt bons. Almenys a mi m'agrada.
Jo a vegades vaig a comprar un pot d'aquests que són barrejats, i hi ha molts de negritos dintre. Després hi ha camasecs, després hi ha
les
llenegues, també són molt bones, les llenegues.
Sí, tampoc se trenquen.
No es trenquen.
És molt bo l'arròs fet de bolets i verduretes.
Per tant, hi hem vist, arròs amb carn, arròs amb peix, arròs amb carn i peix, arròs amb verdures i bolets. Sí. Teniu alguna altra manera de fer-lo?
Bueno, hi ha la paella, que també has fet amb arròs, que queda més sec. No queda sucós, la paella, sempre és arròs.
Després també hi ha gent que el fan amb all, en vez de ceba.
Ah.
Sí.
Aquest deu quedar més fort.
Bueno, deu tenir més gust d'all, suposo, clar.
No té gust d'all. Un sofregit bo queda, eh? Sí, una vegada no tenia cebes, però una cosa que... Varen venir a casa i varen dir, no te preocupis, ho farem amb all. I ho varen fer amb all i va sortir molt bo.
Ostres,
bueno,
mira un truc per si un dia no tenim ceba, posar-hi l'all.
És que quan fregeixes un all o quan el prepares per fer algun ball, ja fa un olor que dius, oh...
Sí, això sí.
Era una bona cuinera, era la mare de la tieta Aurora.
Ah, està bé.
La Rosita. Ella ho va fer.
Ja sabia de què anava.
Sabia.
Bueno... I res més. Després diu que seria arròs blanc per fer amanida.
Sí. També hi ha una amanida, la meva jove el fa, que és molt i molt bo. És, agafa alls i els arrosseja, però així a belgues, en un pot. I després hi posa...
oli?
No, bueno, l'oli amb els alls, que els arrosseja una mica. Després hi posa arròs llarg i després hi posa... ja no me'n recordo la quantitat, aigua per grapat d'arròs, i el deixa sense remenar ni res.
Però primer el renta.
Ostres.
Ah, sí, primer el renta.
Perquè me'l vas ensenyar de fer, i sé que renta l'arròs...
Renta l'arròs...
Mira l'arròs que hi ha i fa que l'arròs cobreixi dos dits per sobre.
Sí, sé que ella...
I no s'ha de remenar... Al principi només, si un cas. Però després no el toc... I quan s'acaba l'aigua és que ja es cull l'arròs i no l'ha ni de passar per aigua freda.
Carai.
Sí, sí.
Molt bé, jo
me'l va ensenyar de fer. Per acompanyar el menjar, per exemple, ahir vàrem fer carn a la planxa, doncs ella va fer l'arròs aquest. I fem dues cullerades d'arròs amb la carn i és boníssim aquell arròs.
Sí.
Molt bo,
No l'ha de... s'enganxa ni res, el fet de no remenar-lo.
Com que l'ha rentat, ja no té la farina aquella que té l'arròs, saps? Perquè l'aigua, quan l'ha rentat, perquè ho va fer un dia que vam fer la cuina per la tele, va quedar l'aigua ben blanca. Esclar, aquell arròs ja no té midó. Doncs el tires en el d'allò i li afegeixes l'aigua que sobrepassin dos dits, em sembla que era.
Sí, ja no me'n recordo si aquella fa... grapat per d'això, per una tassa d'aigua, no sé, però ja no me'n recordo.
Però passava de sobre l'arròs i hi havia dos dits d'aigua. Sí. Va remenar el moment de tirar-ho perquè es barregés amb aquell all i l'oli, i després ja el vam deixar, i quan es va acabar l'aigua, ja era cull l'arròs, i queda suelto.
I queda suelto.
No queda ni...
No l'has de passar per aigua freda ni res.
Carai. Ben suelto, suelto.
Molt bé, molt bé. Jo, mira, m'ho va ensenyar.
Una nova tècnica.
Sí. Me'n recordo, sí.
I ja per anar acabant, quin seria el vostre secret per fer un bon arròs?
El sofregit.
Jo diria el sofregit. És el més important, sí. Perquè si el fas flacutxo, el sofregit, que quedi blanquinós, després sembla que menges arròs de malalt, no?
Sí. Arròs ha de tenir color, eh?
Sí.
La paciència fent el sofregit.
Tampoc que tingui gust de cremat, perquè després és molt potent i després sí que molesta. Ha de ser ben ros, que sigui amarronat, i prou, no que sigui negre, eh? Fosquet.
Ha de ser fosquet.
Això.
Que ara la gent, vas a un restaurant i és negre perquè tiren el fel.
Sí,
nosaltres mai de la vida ho havíem fet. Això que són pescadors i anaven a buscar calamans i
però,
sèpies.
Però poc el fa tornar el negre el fel, Joina? Poc el fa tornar.
Doncs què és el que fa tornar negre?
Perquè poder hi posen tinta. Si és arròs negre.
Ai, el fel.
Ah!
Ja volia dir la tinta.
Ah, perquè allò...
La tinta volia dir.
El fel, tu vols dir? Aquell sac que té la sèpia, que és marrón. Com se'n diu d'allò?
Allò s'ha de llençar, allò, sí. No, allò és melsa.
La melsa, em sap que volies dir.
No, no,
el fel
s'ha llençat, eh?
No, tu volies dir la tinta. Però després ja te diuen, vols arròs negre o no?
Sí.
Si et diuen negre és que hi ha la tinta de la sèpia.
Però n'hi ha que fan una mica d'això i
li
posen
també
un palet
posen una mica?
Perquè quedi més fosquet.
Ah, vale. Això no ho sabia. Això.
Sembla que si és més fosc és més bo, no?
Sí.
Però el bo és que sigui el sofregit.
El sofregit és molt important.
Que no ens enganyin, eh?
Que
no ens enganyin.
Ara, que també hi ha molta que gent que posa pebrot en l'arròs i a mi l'arròs no m'agrada el pebrot.
Hi ha molta gent que hi posa pebrot.
Sí.
Jo hi ha vegades que n'hi poso i hi ha vegades que no.
La meva mare n'hi posava, però després el trevia, perquè ningú el volia, aquell pebrot. El posava perquè donés gust, però a mi no m'agrada el gust del pebrot. Trobo que mata tots els altres gustos.
Per tant, també és un secret, no posar-li el pebrot.
Jo no. Ara està la gent que
ho agrada, sí.
Clar, és que no hi...
Això per gustos, la cuina, cadascú fa una mica com vol.
És veritat, sí.
Doncs Joina, en Remei, moltes gràcies per ensenyar-nos avui tot aquest ventall d'arrossos. Sí. Jo crec que cada oient pot triar una mica el que li vingui més de gust.
I tant, i tant.
Ens retrobem una altra.